Catalunya Ràdio comença...
Que no surti d'aquí.
Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Que no surti d'aquí.
El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 6 minuts per sobre les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dia.
Esteu bé? Sí, tot controlat, eh?
Tot controlat?
Bueno, no ho sé. Si
jo mai he tingut res controlat. És que és increïble. I ho intento moltes vegades i penso, com deu ser la vida de la gent que ho té tot
no,
controlat?
Tot no.
Però sí que t'agrada tenir coses controlades. Quantes, sí. Evidentment, els teus objectes no, ni la teva roba, ni molt menys quan arribes a una habitació d'hotel, però hi ha coses que sí que t'agrada tenir-les organitzadetes. Per exemple, la feina que fas aquí a la ràdio.
El programa, tu.
La part que fas tu.
A les 5 de la tarda ja estàs donant pel sac de nois l'escaleta
sí,
de demà.
Sí, ets ordenada a la teva manera.
Un moment, estan passant coses. La farem més tard.
Ja, però jo... Però és un control...
Quines coses estan passant, Roger?
Està passant, o sigui, s'està vivint l'actualitat de... Camina, saps què vull dir? No pots agafar a les 5 de la tarda.
Bueno, a mi m'agradaria. Jo, com justament perquè tinc aquesta manca de control absolut amb la meva vida, hi ha una part de mi que intenta fer-ho, però sempre es queda en l'intenta, perquè més vosaltres efectivament no col·laboreu. Mm-hmm. Jo no entenc per què a les 5 de la tarda no ho podem tenir fet. Jo ja ho deixaria
fet.
Jo
a favor, eh?
Jo em llevo el matí, nois.
Jo us passo coses... A les 12, no, a les 12:59, que
igual.
Encara no hem acabat el programa, us estic passant coses,
ja. Ja ho vam dir fa uns dies, però realment no hi ha horaris en aquest programa.
I això a mi m'està passant factura,
tots.
Eh?
Ja ho sé.
Jo em desperto i tinc una ansietat de que penso que no arribaré, de les coses que s'han de fer, i no s'han de, no, després no he de fer mai tant res del programa, però sempre és com en plan, què he de fer, què no, no tenim escaleta...
Perdona, jo estic tan absorbida per aquesta feina, aquest programa, i m'agrada tant, que els dies festius ho passava malament de dir, això hauríem d'estar comentant avui.
I ja les endilei...
Tinc ja com aquesta síndrome d'Estocolm.
Jo també. Sí, jo penso que hauríem
de
que els programes que fan especials i tot s'haurien d'anul·lar.
Home,
i hauríem de venir nosaltres a explicar la qualitat de l'últim moment.
Bé, contemplarem.
Sí, clar que
sí,
de fet,
jo també.
És que si no podríem treballar junts.
Aquest Nadal que hem deixat algun programa gravat, vull dir que tampoc és
ja
cap secret, doncs veus que s'està a punt d'emetre, que ha passat alguna cosa fa poques hores i que sortirà, s'emetrà un programa que no fem referència a allò, que ho hem portat fatal aquests dies de Nadal, alguna cosa que ens ha passat
per alt. I no hem demanat disculpes públicament i aprofitem per fer-ho ara.
Tampoc.
Vaig mirar una pel·lícula aquests dies de Nadal, d'aquestes molt nadalenques, de la vida que hauries de tenir, la que tens... Saps allò de te'n vas en un poble i descobreixes quina és la cosa que importa de veritat? Es diu Family Man. I és sobre un tio que és un gran executiu a Manhattan, és molt ric i li encanta la seva feina, està tot el dia treballant, i és el dia de Nadal i està treballant, etc. I de sobte es desperta un dia i té una família, té dos nets, i evidentment acaba volent tenir aquesta vida com petita a Nova Jersey amb la seva dona. I jo pensava, estic tant a la vida del senyor que treballa el dia de Nadal, empatitzo tant més amb aquest que
cada
no pas amb el
que es de Nova Jersey, no?
Exacte.
Allò sempre el mateix.
Allò
sí que és el dia de la marmota, esclar.
M'he de deixar contaminada l'esperit nadalenc aquest.
Aneu,
saber
a veure,
que és
aneu a veure el dia de la marmota,
sí,
el musical,
és
al Coliseum, perquè ens hi van convidar, ens va agradar molt i és un bon pla per fer aquests dies amb la família.
Fa 3 anys ja, perquè...
15 dies d'això.
Bueno, sí, vam anar el dia 23.
I molt famós hi havia, ho podríem haver explicat si no haguéssim gravat el programa del 24.
Va, escolta'm, que tenim un aniversari i estem feliços. Se'm posa sempre tan bé, em dona una pau aquest jazz aniversari.
Que bé que hagi pogut venir el pianista.
Sí,
ha pujat la seva tarifa o no?
Sí.
Aquest 2025 surt més car.
Una miqueta.
Està bé, se li ha de pujar el sou a la gent.
Inflació tot arreu.
El tema de la inflació.
Tot està molt car.
Puja-li, ja que el paguem, puja'l, que el sentim. Bé, avui fa 26 anys, una persona que en realitat és molt propera al programa, que és la Maya Romero, i de fet deixa'm llegir uns missatges que ens arribaven en el WhatsApp del programa.
El 677-27-10-58.
Que ens deien, avui per Girona hi havia la Maya amb el seu nòvio. Moníssims, la veritat. M'he fet una foto amb ella per si voleu la prova. Ha estat molt simpàtica. Estaven al Cònic a la plaça del Cul de la Lleona. Estaven fent unes braves per compartir típiques del Cònic i ens enjunten doncs, la foto de la taula on estaven.
Taula buida.
Però ja sense ells, perquè suposo que era molt violent anar allà i fer-los una foto.
Ella és cada dia més nosaltres. Som fusió, perquè aquest plan el podríem haver fet nosaltres perfectament. Anar a menjar unes patates braves al Cònic del Cul de la Lleona.
Jo no concebo anar a Girona sense fotre'm unes braves del cònic, i ella tampoc, pel que es veu.
Et diré que segurament estava per Girona perquè el seu nòvio és de la zona. Avui, efectivament, l'actriu i cantant navarresa que es va fer coneguda a Operació Triunfo 2017 inaugura els aniversaris de gener i celebra una volta més al sol. 26 anys fem la gent del 99 aquest any. Jo crec que tothom la té molt controlada, però abans de seguir parlant d'ella, pels que hagueu estat molt desconnectats els últims 7 anys...
Hòstia, noi, quina desconnexió. Sí, que dius, hòstia, no sé què.
Molta gent. Porto 7
anys desconnectat.
I els hi passa allò de comparar-la amb l'Aitana, de dir, mira l'Aitana, que no ha parat de fer coses, i deia, ni la Maia, què?
Sí.
I m'escolta, la Maia és una reina, què vols que et digui?
Efectivament, sí, sí. I a casa som molt fans de la Maia.
Home, som molt amaiers.
Som molt amaiers.
Us coneixeu, la Maia i tu?
Ens coneixem, la Maia i jo.
Li caus bé?
Em consta que sí.
Et consta.
També faria de molt mal comentar.
Encaixeu, crec que li fas molta gràcia.
No sé si... Bueno, sí, jo crec que sí. A veure, va, quatre dades sobre aquesta noia. De gener del 1999, Pamplona, Navarra.
I de les grans de la classe, eh?
Home, la
més gran. Segurament la més gran.
Després ja hi ha repetidors, que ja se t'avancen.
Però, aquests, sí,
però clar,
sí.
Juguen amb avantatge,
és
clar.
És un altre tema.
Neix la petita de dos germans, la petita del Romero, a qui bategen amb el nom de Maia, que significa final. Avui he preparat una secció de matinada,
com
podeu veure.
M'agrada molt.
La petita canta des que és molt menuda, li agrada moltíssim la música i de seguida destaca. Es presenta a alguns concursos sent una nena, però el públic general s'enamora d'ella, com dèiem, amb l'edició d'Operació Triunfo del 2017, quan ella tenia només 18 anys. De seguida ens va sorprendre amb aquest talent absolutament desbordant que té, una oïda musical absoluta que és fantàstica i una personalitat molt curiosa, que és aquesta barreja, no, com de, és com aparentment despreocupada, sempre com amb una sorpresa permanent, no? Una cosa com molt fascinant, perquè al mateix temps també ja la veus que és llesta.
Però també li passa amb el seu talent musical, no? Que sembla que faci les coses com
sense
que
voler.
No li, sí, sense voler, que no li costa, que li surt.
Tot el dia despistada.
Tot el dia despistada.
Està pensant en una altra cosa.
Sempre, sempre, sí. Sempre. A més, per què negar-ho? I això cal anar-ho recordant. El que ens va enganxar també del seu pas pel famós concurs musical és una història d'amor. Una història d'amor amb un català, Alfred García,
hòstia, no.
Amb qui després van participar junts a Eurovisió. Aquesta, això sí que s'ha d'anar refrescant.
Però
perquè...
això...
Vols dir que ella vol que refresquem això?
No, però s'ha de fer. Jo tampoc vull refrescar algunes coses i a mi em va bé, en el fons.
Que ningú ho està explicant per la ràdio, el que tu vas fent.
No, no estem a dos dies. Dóna'm dos dies. I finalment ho van deixar a la tardor del 2018. Després, sentimentalment, se l'ha relacionada amb l'actor madrileny Àlex de Luca, amb qui encara té molt bona relació, i amb el cantant també madrileny de Carolina Durante, Diego Ibáñez, que ara mateix està amb la Pili, la germana de la Rosalía. Tot això abans de treure el seu disc. Ella primer va dir, ara que sóc una estrella i tinc 80.000 euros al compte, que és el premi d'Operació Triunfo, anem a gaudir de la vida, em trobo 3 nòvios, 4, en deixo un, tal, no sé què, i després ja faré la música, que és un altre dels seus lemes, eh?
De ja ho faré, no?
I lo de treballar ja potser demà.
Però llavors la teníem a Madrid, eh? Fins aquell moment.
No, ella de seguida va venir a viure a Barcelona, però ha fet molta vida a Madrid perquè al final, com diuen, part de la indústria és allà. El seu disc, el primer disc, arribava a finals del setembre del 2019, es va fer pregar bastant i es deia Però no passa nada. I et poses a Maia Romero al cotxe, tornant a Cubic, a vegades?
Amb aquesta última cançó, la que va cantar la Revuelta, sí que me la poso. La resta de cançons, la veritat és que no funciona.
És que a mi em passa amb la Maia, que dic, m'encanta com canta, però digue'm una cançó seva, i dic, hosti. Ve al cap la versió que va fer de Fiebre, de la Batlliel.
Clar. Jo, com que sóc una persona malalta, sí. Em sé tota la seva discografia perquè sóc molt oyenta.
Però m'encanta la seva veu, eh? Trobo que és de les millors que hi ha.
I no et passa que t'agrada les cançons? Sí, jo crec que ella té unes cançons que poden agradar a qualsevol,
sí.
Perquè és aquest pop indie dolç, és una cosa que entra superbé.
1,2 milions d'oients mensuals a Spotify. Està molt bé.
Té aquesta veu tan bonica i fa aquesta música com tan minimalista que jo crec que pues, molta gent li agrada. Sobretot parla molt de l'amor i del pas del temps. El seu segon disc, Cuando no sé quién soy, i la temàtica sempre una mica aquesta, arribava al cap de dos anys, el 2022.
He llamado a mucha gente en media hora, abro las puertas del balcón.
Aquesta sí, eh?
Aquesta
és molt guapa, eh?
Sona molt, és veritat.
Aquesta sí.
De contaros que estoy triste y a la vez de subidón. Bienvenido. unidos al sol.
Jo, fixa't que vaig escriure un disc preciós, però que potser va passar més desapercebut.
Ah, doncs mira, la que ens sona que no, més és la que tu creus que...
A veure, és veritat que el 2022 la fama d'Operació Triunfo començava a esparcir-se una mica i ella, que té molt poca presència a xarxes i menys als mitjans, clar, doncs a poc a poc tot va anar baixant una mica i sí que crec que jo aquests discos que han vingut després la gent li ha fet menys cas. I a més per la promoció, aquesta tia no fa res, no va enlloc. Tercer disc, Si abro los ojos no real, arriba el dia 30 d'aquest mes i va inaugurar-ho amb l'estrena de Nanai, produïda per Ralph Fitxú a mitjans de juny. Després va publicar Tocotó, Roger, que jo crec que tu te l'has de posar perquè t'agradarà molt. Una cançó preciosa sobre la pressió de la indústria que ha sentit durant tots aquests anys, de ser la primera, de sempre triomfar, que mai ho diries amb ella. Perquè ella la veus que sembla que ha passat tot,
que
i en realitat...
Que ha anat al seu aire, però també ha rebut aquesta pressió. Sí.
Efectivament. Mm. I ara fa un mes ens sorprenia amb l'estrena del seu nou single, Tengo un pensamiento, a la revuelta, amb aquella actuació en directe en la qual acabava sortint del teatre, que era fascinant.
Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir. Cuando me despierto.
Ja, que bé que ho va fer, això.
Molt. És que no cal que facis aquesta presència que deies tu, d'estar tan present a xarxes i després fots això,
surts,
si et quedes tan ample...
Exacte, totalment.
Que va ser viralíssim.
Aquesta sí que me l'estic posant al cotxe, eh?
Ella ve poc, però quan ve marca, és veritat. Aquí ens va tocar, la patateta. Sí. Crec que és perquè és una cançó molt seva i molt personal. Mm. Perquè, com us he dit, ella té un nòvio de prop de Girona, de Torroella de Montgrí, que és el Daniel Dalfo. Fa més de 2 anys que estan sortint i em consta que estan molt enamorats fins al punt que a la revista Vogue, que la Maya la protagonitza aquest mes, diu que és l'amor de su vida. Que això ja estarà per veure, perquè s'ha dit molt, no, també, però bé.
I ha quedat imprès, això.
Ha quedat imprès. Això ja és una relació que en realitat ensenya públicament bastant, però no sé com ho ha fet, que ha sabut cuidar molt bé que la premsa no en faci gaire bola i sempre ha tingut com el relat de la seva vida a les seves mans. Com deia, de cara a la promoció d'aquest disc, sí que està fent alguna entrevista més convencional, que la meva esperança i gran il·lusió és que vingui al programa i ens expliqui si ja sap parlar català, perquè em comença a semblar una mica greu que tenint un nòvio de Torroella de Montgrí, que té un accent preciós de Girona, no parli en català ni una mica la Maya. Doncs ha fet la portada de la Vogue amb el titular Encara que no us sembli, m'importa molt el que pensin de mi, que crec que la defineix molt, i si voleu podem repassar-ho o si volem no.
Sí.
Bueno, com que no sé si anem curts de temps o com anem i no em diu res...
Jo t'estic escoltant.
No menteixis. Ara... No menteixis, va. Repassem els 4 titulars de l'entrevista.
También me mandaba como mensajes para mi yo del futuro, como sabiendo que yo lo iba a leer años más tarde. De hecho, lo último que he escrito en este libro es para mi yo del futuro de ahora. Justo empiezo. Esto solamente lo voy a leer yo. Ahora ya no. O eso espero. Así que voy a escribir a mi yo del futuro. Espero estar bien y ser feliz. Haberme encontrado a mí misma como persona y si no me he encontrado no pasa nada, pero espero haber vivido muchas cosas nuevas, haber conocido a gente nueva y haber madurado mucho. Pero sobre todo, espero estar con gente que me quiera. Un beso grande a Maya. O sea...
És impossible que no et caigui bé aquesta noia, jo crec.
No té haters, la Maya.
Deu tenir-ne algun, però és gent que deu estar molt infeliç. És que és impossible.
És que et desmunta.
És persona de consens. És que si et cau una mica malament es posa a cantar i no hi ha manera que la puguis cancel·lar.
Totalment, te n'oblides. En aquesta entrevista parla de com la fama en realitat no li afecta gaire en el seu dia a dia, perquè vivint a Barcelona porta una vida molt normal. I amb una rutina, diu, molt estable a la feina. Que llavors pensa, i per què has trigat 3 anys a treure un disco? Si tens una rutina molt estable a la feina, suposo que treus un disco abans, però no sé. Parla també de la decisió que va prendre ja sent molt jove de mantenir-se lluny, de depèn de quina mena d'indústria, no?, i de fer molt la seva. I cito textualment, més que saber el que volia, estava segura del que no.
Que ja és molt important.
I moltíssim. Que la decisió no fos meva, deixar-me portar pels desitjos dels altres. Sempre he tingut clar que faria el que jo volia. I jo crec que realment amb aquesta actitud tan ferma ha generat segur moltes enveges en companys seus.
Que això estava pensant ara.
De la indústria en general i especialment exconcursants d'Operación Triunfo, que crec que és molt difícil no deixar-te endur per el que et diuen les veus del teu voltant, també perquè ets molt jove i no saps el que vols. i et deixes aconsellar perquè
home, venies d'un concurs on estaves cantant el que et deien.
Totalment, i que tens 18 anys. Acabes de fer la selectivitat si l'has feta. Vull dir que és molt difícil. Confessa que alguna vegada sí que s'ha sentit en un ambient de comparació tòxic i que mantenir aquest Instagram tan net de col·laboracions amb marques no és fàcil, que és una altra cosa. Tenim l'Aitana Ocaña, que s'ajupa cada cèntim que veu.
Sap greu comparar-les una altra vegada, però és que són molt diferents.
Sí, bueno, és que clar, és la cara i la creu.
Bueno, però, i per mi no hi ha una cosa que sigui millor que l'altra, però senzillament és veritat que és impossible no fer la comparativa. L'Aitana ha col·laborat amb moltíssimes marques i que segueixi fent-ho si vol i que segueixi comprant cases a Miami, em sembla fabulós que es forri, sempre li poso like i penso, segueix fent publis, m'encantes, però és veritat que la Maia, a l'altra cara de la moneda,
no,
no ha
res,
fet
clar.
Mai cap promoció al seu Instagram i estic segura que l'hem rebat
però
ofertes.
Però va bé de calés?
A mi em consta que... Et diré que dintre de la indústria no deu ser de les més forrades. En el nostre món té pasta, però
ja,
tampoc deu anar molt... A veure, què més us puc explicar? Això, que intenta tot el rato buscar aquest equilibri, no?, de voler cuidar molt la seva vida privada, però al mateix temps compartir coses que realment són seves, que no tot sigui només música i ja està, però que no li agrada gens estar exposada. Una relació amb els seus pares, bonica, però una mica complicada també pel fet que al final és impossible que no quedés marcada perquè hi ha hagut molta distància, perquè ella va venir a viure a Barcelona quan tenia 19 anys, i hi ha alguna cançó al disc, que tinc moltes ganes d'escoltar-la, dedicada a la seva mare, fins i tot, que diu que es va emocionar molt. Tu imagina que la nina ara es fa gran, es fa cantant i et fa una cançó.
Ai, no em diguis
ja
això.
Ja t'emociones.
Clar, ara mateix em desmunto.
Ja
no ha ni passat, no sé si la nina serà cantant.
Atenció, i acabo, a què respon quan li pregunten qui és realment la Maia, una cosa que jo també em pregunto. La Maia és una noia que ha fet 25 anys, ara 26, que s'ha començat a plantejar força coses a la vida per primera vegada. Sento que he trobat l'amor de la meva vida i n'estic molt contenta. Ha suposat un canvi molt important, la veritat. Estic força orgullosa de la dona que sóc i de la gent que m'envolta. Em sento molt afortunada per la vida que tinc i m'agradaria mantenir-la. Em va sorprendre molt que ella estigués com dintre d'aquest concepte com tan romàntic i cursi de l'amor de la meva vida. Però jo a favor de que estigui bé amb el Daniel. A mi el Daniel m'encanta, ens vam conèixer una vegada i ens hem vist algun cop i jo estic enamorada d'ell i el trobo perfecte. Per
no,
tant,
no t'atreveixis, eh?
Ni me'l miro, Marta.
Ah.
A mi em parla i miro avall. Mai de la vida!
Sisters before misters.
Efectivament. Jo mai he vist la Maia fora de la feina, però sisters before misters totalment. Mai podria fer-li això.
Va llegar un dia que cuando te pongan delante todas las facturas de un contribuyente, no solo vas a ver sus gastos.
Bé, fa gairebé ja dos mesos que s'ha estrenat i aquí encara no n'havíem parlat. Això que estem sentint és el tràiler de Celeste, que és la sèrie de Movistar Plus sobre una investigadora d'Hisenda que persegueix una famosa cantant internacional. I clar, a tots ens ve un nom al cap amb aquesta sinopsi.
Et diré que aquest nom ens ve a tots, menys els protagonistes, que es fan els longuis, de seguida ho veurem. Però abans situem aquesta sèrie que comentava Roger, a, com dius, la tenim a Movistar Plus, són 6 capitulets de mitja horeta, per tant, superagraïda aquesta sèrie que queda tancada. Molt bé per aquests dies de festes. Thriller amb punts de comèdia creada per Diego San José. I us haig de dir que no donava ni un duro per ella.
És que llueix una mica barata,
mandra,
eh?
Fa mandra des de fora.
Que està bé, que enganxa, sí? Que ens la van polir a casa en un cap de setmana. Per tant, recomanable. I la protagonista de la història no és pas la cantant. Es ven així, el titular és aquest. Uh-huh. Però en realitat se centra molt en la investigadora d'Hisenda que interpreta l'actriu Carmen Machi, que és ideal, és fantàstica.
Jo soy machista.
Jo també. I ella interpreta una senyora que porta tota la vida fent la mateixa feina, no? És la segona de la seva promoció, i quan el dia de la seva jubilació li arriba l'encàrrec més important de la seva carrera.
Solo una expresión.
No m'interessa.
Karen Albarrán.
No sé quién es.
Celeste.
La cantante mexicana.
La conoces.
La conoce todo el mundo.
No está declarando ni un solo euro en España. Ella dice que es que no reside aquí. Yo he hablado con Planificación y Selección. Ellos sospechan que desde que tiene novio español pasa demasiado tiempo en España. Se podría haber enamorado de un argentino, de un francés, de un italiano, del italiano más guapo del mundo, pero no. Se ha enamorado de un español. Del chaval ese empresario.
Home,
és que clar.
Home, dos i dos fan quatre, eh?
I més que mai.
Soc jo la Shakira i denuncio.
Una cantant internacional que defrauda Hisenda, que s'enamora d'un xaval empresari, que tots sabem que en Piqué, abans de futbolista, és un home de negocis.
Sí.
Doncs clar, el que penses automàticament al minut 5 de capítol és que no hi ha dubte, aquesta sèrie és sobre... I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right, all the attraction...
Sempre és un bon moment perquè soni aquesta cançó. Però escolta'm, encara lligues caps més quan veus com canta la suposada Celeste.
Tengo a todos locos, es mi virtud.
Uau! És que és molt guau. I comença aquí a dir Dorado, que ja té un disc, sí, que és de Dorado, que si mis piernas y mis uñas, que és com, a veure, moment, nois, no us esteu tallant ni un pèl.
Van anar al ChatGPT i van dir, fes-me una cançó que soni com Shakira, però no.
Sense dir Shakira.
No. Saps allò, clar, que no pugui demandar.
Déu meu.
Haig de dir per això que s'ho han currat molt des de la sèrie. Han creat cançons, en principi, nom intel·ligència artificial, des de zero pel personatge, que es troben a YouTube i a Spotify.
Això em meravella, quan passen a les sèries.
Amb el nom d'aquesta cantant fictícia que es diu Celeste.
Sona molt, o sigui, a Shakira.
Han inventat tota una narrativa al voltant de la Celeste per gairebé donar-li vida pròpia. I qui l'interpreta no és una actriu feta per intel·ligència artificial tampoc, és l'actriu Andrea Bayardo, també cantant de 30 anys, que haig de dir que surt poquet a la sèrie, per tant no podem esperar gaires diàlegs entre la Carmen Machi i ella, perquè tots els focus estan en ella, justament, que fa un gran paperàs. Però les similituds són molt evidents. És que digue'm que no estic boja.
Aquesta cançó,
aquesta
és...
cançó podria
full
ser seva,
Shakira.
És que és bona, més.
Doncs et diré que resulta que pels protagonistes de la sèrie no, que ells mai els hi va passar pel cap aquesta idea. Ho van dir a una entrevista per Fórmula TV.
Nunca... Yo había... lo leíamos y por alguna no sé de dónde vendría. Hay una... Tú puedes relacionar cuando lo ves. Puedes relacionar. Pero para nada está...
Hay un artista que defrauda, sí, Hacienda, todo lo demás.
Pero ha habido muchos artistas, muchos empresarios y muchos...
Sobre todo que para nosotros en ningún momento... Eso ha estado ni presente ni se nos ha pasado por la cabeza cuando lo hemos hecho. Pero cero.
Aquest és el moment en què es converteix en una molt bona actriu. Ella t'ho defensa i tu dius, no, el cara et creuré, però el disc en la sèrie es va vendre directament així, eh?
Això els totalment. Hi van donar un paper a l'hora de fer promoció, on posava, no diguis ni això, ni això,
prohibit,
ni això.
Prohibit, però també per esquivar demandes de la Shakira. Està molt ben pensat,
clar.
Això. Molt ben resolt, perquè ella gairebé no surt, els fets passen a Madrid i no a Barcelona. Ella també se suposa que és mexicana i no colombiana, així que tenen on protegir-se i em sembla bé. Però qui vol entendre, ho entén. I nosaltres ens mirem la sèrie amb pastetes i tassa de te. Però recapitulem. Perquè estàvem explicant la sèrie. A la inspectora Sara Santano, que és la Carmen Machi, li arriba aquest últim encàrrec i ella l'accepta, tot i no tenir ni idea de qui és la Celeste. És allò de dir, no he sentit mai cap cançó seva. Ella fa aquest paper.
Workaholic com nosaltres. Ella.
Correcte. Ha de demostrar que la cantant va passar més de 184 dies a Espanya el darrer any, perquè així quedi provat que havia de pagar impostos al país. I si la inspectora ho demostra, la Celeste haurà de pagar 20 milions d'euros. Doncs bé, per on comença a investigar aquesta senyora que va desubicadíssima? Per la biblioteca.
Perdone. No sé si tienen en el archivo revistas de actualidad.
¿Qué tipo de actualidad?
De actualidad. Del corazón.
Tenemos una sección de semanarios de información general. ¿Qué revista busca?
No conozco ninguna.
¿Pero qué revista quiere?
Todas. De enero a diciembre del año pasado.
Pero son muchas.
Eso espero.
Per tant, és que és boníssim això. Toca anar a la biblioteca a demanar tots els números de Lola, de Lectures, del 10 minuts per anar veient quins exemplars tenien fotos de la Celeste a Espanya i així anar completant el seu trencaclosques dels dies que havia passat al país. És boníssim. I us heu d'imaginar el despatx d'aquesta senyora com allò tan típic de persona que s'obsessiona allò amb una assassina sèrie que comença...
Les xinxetes,
tot ple de fotos. Doncs ella té 12 grans cartolines al despatx, una per cada mes de l'any en forma de calendari, i allà va ratllant els dies que va comptant que la Celeste ha trepitjat Espanya. Molt bé. Primera via per investigar-ho, la premsa del cor. Però amb això no n'hi ha prou, perquè cal fer una recerca una mica més profunda. I així és com acaba trobant la perruqueria de confiança de la Celeste.
Hola.
Buenos días.
¿Tiene cita?
No, venía por información. Para reservar horas, ¿qué pedís?
¿Pero es para usted o para quién?
¿Pedís un número de teléfono, un nombre? ¿Qué pedís?
Se lo digo porque aquí trabajamos con un estilo muy concreto.
No te he dicho lo que busco.
¿Seguro que quiere la cita o le comento primero las tarifas?
No, no quiero la cita. Quiero una copia de todas las citas que tuvisteis el año pasado, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.
¿No puedo darle esa información?
Sí, sí que puedes. Y fíjate, de hecho, no solo puedes, sino que además vas a tener que hacerlo.
¡Pam! ensenya el seu carnet d'inspectora i la tracten com una reina. O sigui, saps en aquell moment que entra al local i diuen tu què hi fas aquí, tu no ho caixes aquí, no ets el tipus de clienta?
Les inspectores d'Hisenda...
Tu coneixes gent que treballa a Hisenda?
Algú coneix?
Jo conec algú que treballa a Hisenda.
Aquest poder que tenen, no t'ho penses i de cop i volta són inspectors, eh?
Sí, no, no ho semblen, eh?
No ho sembla, eh? No ho sembla.
Fas el que et demanen, eh?
Home, si ho fas.
I si ho fas.
I ràpid.
Et diuen, avui dorm aquí, que jo sempre dormo... I tu dorms.
Doncs a l'hora d'investigar les presumptes irregularitats financeres de celebrities, han d'anar als seus salons de bellesa, han d'anar als seus gimnasos i fins i tot han de tractar amb paparazzi.
¿Sí?
¿Ya estamos otra vez con lo mismo?
¿Con lo mismo de qué?
¿De qué medio te mandan?
No me mandan de ningún medio.
¿Menchu te manda o quién te manda?
¿Qué Menchu? ¿Qué dices?
Le vas a decir a Menchu que llevo haciendo guardia desde el martes. Que si quiere fotos de Celeste, que se plante aquí con su coño moreno y se tire 3 días meando en una botella de plástico y comiendo nubes de bote.
¿Eres paparazzi?
Paparacho.
¿Eh?
Paparazzi es el plural.
Bueno, pues eso. ¿Eres paparacho o no eres paparacho?
Soy fotógrafo colegiado, ¿vale?
I s'acaba fent amiga d'aquest senyor, que al principi no la veu amb bons ulls, però després acaba veient que té molta informació sobre la Celeste per acabar demostrant que ha passat uns quants dies a Espanya. No us diré com acaba, això són 6 capítols de mitja horeta. Val. Us ho prometo que passa bé. Us ho prometo que passa bé i que bé, per aquests dies de Nadal, tothom necessita una sèrie així facileta.
És així, totalment.
Sí.
De l'1 al 10, què li poses?
Abans de res, poso un 7, té bona nota,
set, doncs
Film
mira, Affinity. Me
sí, me perquè està bé, perquè... i a part és que toca el nostre món.
I a part he acabat el Juego del Calamar 2.
Què tal?
M'ha agradat.
Més que Los Años Nuevos?
No, Los Años Nuevos és una
li va
cosa que m'ha rebentat la vida.
Te l'has rebentat cap a millor o cap a pitjor?
A les dues coses.
No pot ser?
Sí, perquè vaig tocar fons, però em va fer veure la llum també.
Això és perquè vas contactar algú que no havies de contactar?
Home, també tothom s'ha fotut una batuda.
S'han enviat uns missatges.
S'han muntat unes traques per culpa de la sèrie.
Sí, eh?
Encara...
Hi ha un moment de vergonya, eh? Ja s'hauria de dir Los Años Viejos, perquè tothom està escrivint els seus ex amb aquesta sèrie.
T'ho has escrit ex, també?
Jo no parlaré de mi.
Fem una pausa i de seguida parlem amb la Gigi Vives. Bé, ara sentirem un cafè que van a fer la Juliana amb la Gigi Vives. Per qui no la tinguis situada, què diries d'ella?
Home, doncs la Gigi Vives és una noia catalana que fa molts anys que es dedica al món de la creació de continguts, podríem dir, és influencer. Té gairebé 500.000 de seguidors, és fantàstica, i jo sóc una fan més. M'ho sé tot. Té un podcast que va anar molt bé, que es diu Unfiltered Gigi, i a partir d'aquí ha tret un llibre que es diu Love Unfiltered, que havíem de comentar amb la Gigi, sí o no?
Perdó, però és exnòvia de... És excunyada de Dulceida,
no? És així,
no?
Sí, ah. És veritat.
Amb qui va estar?
Va estar amb l'Àlex Domènech, que és el germà de Dulceida, però eren molt petits, eh?
Eren molt petits, però era allò de la Dulce Squad, que tots nosaltres també eren petits.
Però això marca.
Tots eren petits.
Tots eren molt petits.
Menys el Roger, que ja tenia 27 anys.
Molt, molt. Jo conduïa amunt i avall sense parar ja tot el dia per l'AP7. Bé, ara sentim aquesta conversa, que és molt interessant, eh? Hi ha temes molt interessants de l'amor, de les parelles, de lligar i tot això.
Bon dia, Gigi Vives.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Sí? Honestament?
Honestament, superbé.
M'agrada el teu personatge, que crec que és un personatge que està molt a prop del que ets tu la vida real, el que ensenyes a xarxes, perquè sento que sempre ets molt honesta. O sigui, que si jo et pregunto com estàs, tu em diràs la veritat. Que si t'haguessin de deixar, em diries, estic destrossada perquè m'han deixat.
Totalment. Sí, sí. A més, és curiós perquè abans, fa uns anys ja, moltes vegades amb amigues em passava que em preguntaven què tal i jo sempre deia muy bien i no estava bé, saps? I he après ara a realment assimilar i acceptar com estic, com em trobo i sempre com tendemos a contestar muy bien i potser tens un dia de merda, llavors amb confiança o ara mateix o en qualsevol moment jo crec que estic sent més honesta que mai.
Jo sento que aquests últims anys tu has crescut molt en aquest sentit. O sigui, crec que la gent que t'ha estat seguint tots aquests anys, que jo sóc una d'elles, hem pogut veure com la teva evolució en aquest sentit, de com emocionalment que has crescut molt.
jo crec que sempre he sigut bastant jo, o sigui, sempre he sigut jo, però és que la part potser més personal o de coses que em passaven a nivell romàntic o amb amigues o amb mi mateixa, no les parlava tant. O sigui, crec que sóc propera, però potser no era tan oberta amb aquests temes perquè em feia una mica de por i tenia amigues que sí que s'obrien i rebien pues, crítiques o opinions. O sigui, òbviament, quan obres aquesta part teva, has d'entendre que la gent opini i que opinin sobre el meu outfit me la bufa, però que opinin sobre el meu físic, en plan, ja com de si jo estic dient que m'he engreixat o que no estic bé o que no sé, o que tinc un dia de merda perquè tinc el cor trencat, aquests temes t'afecten més i que opinin sobre com penso sobre una ruptura o sobre algú que m'ha passat amb una amiga, no sé, que qüestionin aquelles coses més personals a mi m'afectava molt, perquè tot m'afecta molt a mi. Soc molt sensible.
Ja se't veu, tot i així, vas atrevir-te a fer el teu podcast, que jo crec que va ser un abans i un després,
sí.
I que clarament ha sigut exposar-te moltíssim, no? Perquè un filtre exigi és sin filtro, realment és sense filtres.
Sí.
I això implica, com dius, que molta gent et pugui fer comentaris, potser fora de lloc, o no, eh? I al revés, o sigui, també crec que moltes vegades ens centrem en les coses negatives que poden passar, si dius X cosa i no en les bones. Que a vegades, i sobretot gairebé sempre, és majoritari.
Sí. Però he de dir que a vegades em pregunten per tema hate i per comentaris i la veritat és que jo crec que entre que no me meto en berenjenales així raros i que al final estic sent superhonesta, que vull dir, o sigui, què em pots dir dolent si estàs sent una persona que s'està obrint tal com és, però a vegades penso, però què criticaran? O sigui, estic sent jo, si no t'agrada no em segueixis. Vull dir, tampoc estic dient, i estic dient veritats que sentim totes com a noia de la meva edat, com a germana, com a amiga, com a exnòvia. Vull dir, són coses que tampoc veig que siguin molt, no sé, molt criticables.
A todos mis amantes pido atención, a todos los que he roto el corazón. Por todos los resorts en los que no supe dormir, por todos los menús que luego tuve que escupir.
Però és veritat que amb el teu podcast has atrevit molt i jo sí que penso que has parlat de coses no polèmiques, però que has obert melons delicats i sobretot que crec que has ofert un testimoni que fins ara no teníem a xarxes, almenys a nivell estatal, de dir, pues el teu testimoni en el teu cas, com a noia. Després hi ha moltes altres coses al podcast, però és veritat que parles moltíssim de tenir 30 anys i ser una noia soltera, per exemple, i de les teves experiències en l'amor, de com tu esperes trobar un home i no el trobes, tot això, que a més ho fas com amb molta gràcia, etc. És guai perquè has posat el focus a algo que en realitat ningú parla, perquè la gent el que ensenya és m'estic casant i sóc molt feliç, però ningú diu, pues jo tinc 30 anys, no tinc nòvio i em fot no tenir-lo i voldria tenir-me.
Clar. Sí, perquè jo sempre he sigut molt honesta amb això i amb les meves amigues i amb la gent que conec també i potser ho faig malament amb nois que conec també, però jo sóc oberta, jo no m'amago, no dic no, jo no vull res serio, tal, jo estic molt de salir de fiesta, tal, no quiero... No, jo sóc honesta, jo vull trobar algú, jo vull una relació estable, jo sóc d'estabilitat, necessito estabilitat, sempre he sigut molt romàntica, a casa tinc un exemple d'uns pares que porten junts 32 anys, que són una parella tipus Modern Family, Phil i Claire, o sigui, són molt monos i he crescut amb això, amb un munt d'amigues amb pares divorciats. I jo vull allò. És que, i no tinc cap vergonya en dir-ho. I a vegades sento que com que una dona queda com... Ui, no, aquesta ja vol... No vull casar-me, o sigui, no és això. És vull una relació o conèixer algú i llavors crec que molta gent connecta perquè ningú ha tingut una mica els ovaris de dir-ho abans o de dir-ho a xarxes perquè només veiem bodes, bebès, fotos en parella de viatge i...
On tot és perfecte.
On tot és perfecte, quan no ho és.
A todos mis ex-lovers.
Jo crec que aquest punt d'honestedat teva de dir pues jo realment voldria una cosa que no estic tenint, que és comunicar al món una frustració d'alguna manera, saps? Un somni que no està sortint. Això és un nivell d'exposició molt bèstia, perquè és obrir-te molt en canal. I després jo crec que hi ha una part també de que la gent que vol això no s'atreveix a dir-ho, sobretot si ets una dona, perquè quedes com una clàssica gairebé, saps? Quedes com que no ets moderna, només perquè vols una relació estable, que és un model igual que legítim de pues, voler estar sola tota la teva vida, que també és igual de lícit.
L'altre dia parlàvem, vaig anar a sopar amb dos parelles amigues meves i i amb la noia ja havíem parlat del dia abans perquè també havíem sopat juntes i em deia, és que has de ser más borde, has de ser más misteriosa, has de ser más borde, tú te abres mucho ya de primeras, eres muy friendly, y yo, bueno, es que soc així. I el noi, el seu novio, em deia, no, tú no dejes de ser así. Y yo, bueno, pero ella, ¿cómo fue cuando la conociste? Ah, no, misteriosa y borde. Y es como, ¿sabes? Vull dir que... Però perquè crec que perquè em coneixen. I era com, no deixis mai de ser tu. Però és que de veritat que a vegades jo m'he plantejat de potser no fer un paper, però...
Potser s'ha de fingir una mica al principi.
Sí, jo crec que sí, perquè també he pecat molt de friendzone jo. Molt, 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 molt. A mi m'agrada un noi i em faig millor amiga. Però en plan, bro, no bro, però col·lega. I això no és una estratègia, o sigui, no. Però també el fet de ser influencer, de que no és que els no, jo no tinc un perfil que em segueixin molts nois, honestament. No sóc un perfil que, per exemple, jo no lligo per Instagram, a mi no em tiren la canya per Instagram. I però sí que jo crec que si ja li sumo ser una borde o ser super misteriosa o ser com que, jope, llavors no se m'apropa a ningú, saps? Yeah. Si ja es caguen amb, només pel fet de ser influencer, si a més sóc una borde de merda i supermisteriosa i... no se m'aproparia a ningú o no, no sé, tampoc em sentiria jo, però sí que he de com filtrar una mica el nivell fins al que m'obro de primeres, més que res per protegir-me a mi, perquè després també estic sent supervulnerable, estic ensenyant parts que no es mereixen, que coneixen encara, i això sí que ho he anat aprenent ara amb el temps, de cara ja més a poc, que no cal ser tal qual soc, que no és que estigui fent un paper, però m'estic obrint poquet a poquet com una ceba.
Tu creus que el fet de ser influencer realment no et juga a favor? O sigui, de ser un personatge públic?
Completament, jo crec que no ajuda
gens. Creus que si fossis doctora, tot seria molt diferent?
Sí, jo crec que sí. És que també ho parlàvem l'altre dia amb el meu pare, perquè el meu pare, o sigui, els meus pares són molt monos perquè en realitat volen que trobi parella, perquè m'han vist molt infeliç durant una ruptura que es va allargar molt, m'han vist patir, veuen que les meves amigues avancen, que a vegades he tingut com breakdowns d'ais, que no sé què, ara es casa tal, ara es casa l'altre, i que em vaig quedant soleta. I ells també no entenen el dating d'avui en dia, no l'entenen. I els explico coses, històries, i no ho entenen. I el meu pare l'altre dia em va dir que crec que també ets massa original tu pels nois d'aquí. Ets amb el teu cabell, amb els teus tatuatges, amb la teva manera de vestir, que te la pela tot i vas com tu vols, i et veig a vegades en grup amb les teves amigues i destaques com, o sigui, cantes com Almeja. I potser els nois, pues, això, si fossis Roseta, vestissis així com totes les teves amiguetes, passessis més desapercibida, potser tindries més possibilitats, i a més ets influencer. És que, vull dir, tu pots conèixer, o sigui, tu pots, jo faig maig amb algú en una aplicació, o conec a una noia a una discoteca i el dia següent fas el típic d'agregar-lo a Instagram, i ja pots, o sigui, tens moltíssima informació sobre mi, pots trobar el meu podcast, pots escoltar, és que em poses veu, em poses, saps? A mi em juga molt en contra, i si ja has vist certes coses, t'has fet una imatge i ja no t'interessa.
És que encara que et volguessis fer la misteriosa,
no hi ha misteri, no hi ha misteri.
Per molt que tu la vida real estiguessis allò posant el cabell darrere l'orella dient no, és que jo, després, clar, escoltes el teu podcast i realment ho ventiles tot,
clar.
Llavors costa trobar aquest equilibri.
Total.
Igualment jo tampoc no sé molt bé quin és el... Sí, jo també tinc molt aquest debat de dir fins quin punt has de fingir i fins quin punt has de dir la veritat, perquè sí que penso que també hi ha unes regles del joc al principi d'una relació,
sí,
on també tu has de jugar tot una mica a favor, però clar, tampoc no tot pot ser mentida, ni tot pot estar subjugat a aquestes trampes absurdes d'em contestes cada 3 hores i et contesto cada 6, perquè
odio
tot això és molt
coses,
pesat.
Però jo ho passo molt malament. És que no sé lligar, tampoc. O sigui, també t'ho dic, tinc moltes amigues que em diuen tia, disfruta de la solteria, és los mejores años de mi vida. També m'ho diuen noies que porten 70.000 anys en relacions i que han estat solteres un mes.
Això és com la Sirenita, que volia cames,
sí,
i nosaltres volíem cua.
Sí,
tothom
sí.
Vol el que no té.
Però em costa molt. És que ja t'ho dic, és que jo sempre m'he enamorat d'amics. O nois que coneixia molt.
A tu t'agradaria dedicar-te a alguna cosa que no fos ser influencer?
L'altre dia ho pensava. El cine m'encanta. Ho hem parlat abans. A mi m'encanta veure pel·lis i si em segueixes ho saps. I vaig estar molt a punt d'estudiar cine. M'encanta. I és un... I no com a actriu, eh? O sigui, com detrás de càmera, a nivell potser de guió o a nivell direcció d'art. O, no sé, m'hagués encantat fer alguna potser no públic.
I per què parles en passat com si no estiguessis a temps de canviar-ho?
He pensat en apuntar-me a cursos i, de fet, l'altre dia una amiga que està a Madrid fent un molt xulo vaig dir, ostres, pues, algo així m'agradaria. Però ja no sé per què parlo en passat, com ja impossible fer-ho, saps?
Sobretot quan tens una professió... Hòstia, pues que ser influencer en realitat primer que tot, sempre tens la sensació que hi ha data de caducitat. Per tant, en realitat vius amb aquest neguit de sé que m'he de buscar alguna cosa per després. Sí. Bueno, potser tu no ho has viscut així, però jo crec que la majoria de gent que s'hi dedica...
No, no, sí, jo
ho viu
estic
així, per tant, tu no penses en què faràs... O sigui, si t'imagines com a mare o d'aquí molts anys, t'imagines com a influència no penses en una altra cosa.
No, en part també allò del llibre, allò del podcast, era per provar formats diferents, per obrir-me una mica més... sí, per provar coses. A mi m'encanta provar. M'encanta provar i m'agraden moltes coses i crec que sempre també, jo ho he dit des de sempre, he donat xarles a universitats, jo tenia molt clar que volia fer moda i que volia estudiar moda i no he estat mai com... O sigui, no he donat mai per sentat que això seria el que faria tota la vida. Llavors sempre volia estar preparada per si de repente això s'acaba o imagina't quan deien allò d'Instagram se va acabar perquè vine TikTok. Hòstia.
O si et deixa d'agradar, perquè també moltes vegades parlem de...
Sí.
No, perquè si se m'acaba... És que potser tu vols deixar aquesta vida. Mm. I potser tu vols ser profe d'universitat sí. a partir d'ara o posar-te sí. a estudiar guió i canviar
I
de vida.
I m'encanta. I a les Unis he fet classes d'estilisme, he fet classes de celebrity culture i de red carpets. A mi aquest món m'agrada molt. I en veritat és com em vaig enamorar de la moda. Jo era per tema dels eventos tipus els Oscars i les alfombres rojas. Era el que em va... el que m'agradava, volia saber qui havia fet els vestits, per què les vestien aquestes actrius, per què treballaven amb aquestes marques i això m'encanta, llavors no sé, vaig picant i no tinc por a provar coses, eh? O sigui, m'agrada tot.
Si aquesta tarda et truquessin per ser la, no sé quin deu ser el nom de veritat, però per portar a la Vogue Espanya,
seria un somni,
no?
Sí, seria molt guai, seria molt molt guai. M'agrada molt el món editorial i crec que també en moda, per exemple, les editores de revistes, que en part jo crec que també és un tema de per això hi ha tan poca gent que llegeix paper i que compra paper, és per un tema també de l'edat, saps? O sigui, amb tot el meu perdó, m'encanta l'Anna Wintour, però és molt gran.
Tic-tac.
Sí, és que és gran, vull dir, necessitem veus joves i una visió també jove o almenys rodejar-te d'un equip de gent que sap què està passant ara i què vol llegir la gent jove. La meva germana no ha comprat una revista en sa vida. Clar. I si l'ha comprat és perquè potser surt una cantant que li agrada, però només la vol per les fotos i ja directament se les guarda d'internet, però vull dir, m'encantaria. Llavors jo crec que a nivell influencer és que jo no vull ser la típica mare de... amb el nen allà... No vull tenir 40 anys i ser influencer. No, és que no podria. No. I a més que m'avorreixo. Si és que al final les marques volen la teva cara, tu amb el perfum, tu amb tal. No hi ha creativitat, tens un brief que segueixes.
Et pots avorrir, literalment, perquè de vegades pues, pots estar molt... És a dir, no és una jornada laboral de 8 hores molts dies.
No.
Després hi ha dies que potser són 14 hores, però
sí,
hi ha
però
molts
no,
dies...
Super...
Tens una feina molt flexible i, per tant, també tens l'espai per pensar
per
molt,
per
pensar de dir què vull fer més endavant. I aprofitar també aquesta plataforma que tens, que al final és el que has fet amb el llibre, efectivament.
No vas a poder olvidarme tan fácil. He tejido una tela tupida a tu alrededor.
Un llibre on ventiles bastanta cosa. O sigui, tu no... És que no et talles. Jo pensava,
no,
és impossible que no hi hagi ningú que t'hagi escrit un exnòvio, un exligui, de dir... I si no ho han fet és perquè els hi fa vergonya admetre que han anat a obrir el llibre.
100%. No m'ha escrit ningú.
Això és un èxit, eh?
Sí.
Perquè vol dir que com a mínim tenen dignitat. Perquè realment crec que no ho fan per no col·locar-se en una situació d'inferioritat total.
Ah, totalment. I tinc amics que s'ho han llegit. De fet, abans d'ahir em va trucar a l'Òscar Casas, que em va fer molta il·lu perquè vaig pensar, hòstia, una persona que llegeix guions molt sovint per la feina que té i que em coneix tan bé i que és dels pocs nois que he tingut feedback bo com extens de trucada de parlar 20 minuts del llibre i de lo que li ha semblat. I perquè, clar, totes les meves amigues se l'han llegit, però de tant en quant un nòvio roba el llibre i se'l va llegint. Però així com feedback, he tingut dos de nois. I un és a l'Òscar i em va dir que ell perquè em coneix, però que al contrari, jo li deia, es que me da miedo que la gente vea este libro o los hombres vean este libro, que dudo que se lo lean, però alguno se lo va a leer por curiosidad, a ver si sale. Però que al contrari, que joder, yo te querría conocer, ¿sabes? En plan, gustas mucho como personaje principal. O sea, y eres muy tú y yo ya me lo imagino todo. O sigui que també és com... Bueno, és que és honest, o sigui, la gent em diu, tu has inventat, no hi ha res de ficció. És una ficció, l'única ficció que hi ha al llibre és temporal. Perquè sí que és veritat que hi ha històries que han passat fa 5 anys. Jo ho resumeixo tot com si m'hagués passat l'últim any.
sent super sincera, em va sorprendre super positivament. No perquè pensé, o sigui, també quan no has vist algú mai fer una cosa, o sigui, clar,
totalment.
Jo no t'havia vist mai en escrit. Llavors penses a veure aquesta, i també hi ha molt prejudici en el món influencer, de veure què ha escrit aquesta
persona. Jo estava cagada per aquesta part, pensava, mira, altra influencer que saca un llibre.
I el pensament és inevitable, perquè més per molt diferent que ho facis, i és veritat que el teu llibre ja d'entrada es planteja molt diferent a tots els llibres d'influencers i per tant ja hi entres diferent, però tot i així és que és inevitable tenir el prejudici de a veure què ha fet aquesta noia, perquè clar, jo t'he vist fent moltes coses i totes m'han encantat, però penso veure el llibre.
Ja.
I em va sorprendre superpositivament, o sigui, vaig trobar que escrivies superbé.
Ai, que bé, moltes gràcies.
I em va sorprendre per això, perquè vaig pensar, i aquesta noia, perquè no ha escrit abans? O sigui, en realitat, deu haver-ho notat, i ella de fa temps que escriu bé, perquè no és un escriure de... Perquè podria ser un llibre molt autèntic, de aquesta noia m'està dient la veritat, però que no estigués ben escrit.
Ja. Yeah.
Saps? I jo el vaig veure ben escrit. Vaig dir, aquesta
tia... Gràcies.
Es nota que ha escrit des de fa temps.
M'agrada escriure. I molts cops m'ha passat que no sabia com dir una cosa o per exemple en relacions quan hi havia com problemes o passaven coses, jo escrivia cartes, deia, no, ara no t'ho podré dir, i davant de la persona era impossible, llavors li donava una carta i li escrivia, i mails, i sí, era, sempre ha sigut molt d'escriure, i llavors m'agrada llegir també molt, que crec que això també ajuda.
Totalment.
Quan llegeixes molt.
Tens ganes d'escriure més?
Sí, de fet el llibre queda una mica com final obert, amb, bueno, no final obert, però hi ha com una història que m'agradaria potser allargar, però seria ficció. O sigui, vull seguir escrivint, m'agrada molt i ho he disfrutat moltíssim.
Però ja penses en un següent llibre, no? Penses en un altre format de dir, potser obrir-te una newsletter, cada setmana donar-nos un petit escrit...
Sempre penso que m'encantaria que em donessin com una columna, en plan, alguna revista, això seria divertit, parlant de dating... sí, no
una
sé.
Una mica Nora Ephron.
Sí,
tu vols ser
sí,
la nostra Nora Ephron.
Sí, sí, sí.
Estàs a favor del ghosting?
No.
O sigui, tu penses que si tu i jo ens agradem, tenim dos cites, diguem que follem en una només, a la segona, perquè el primer estem així, estem vergonyoses.
Vale.
I després, mira, ja veiem que això poder no... O jo veig que això no...
Sí.
A tu et doldria que jo no t'envies un... Tu creus que jo t'he d'enviar un missatge dient Gigi, perdona, molt bon rotllo, però jo ara veig que això no funcionarà.
Jo crec que sí que s'ha de fer.
Tu creus que sí?
Sí, perquè si no... deixes a l'altra persona
amb un cuquet a dins,
no? Sí, perquè no saps ben bé què ha passat. Tu pots imaginar, oye, mira, no li interessa, no està en un moment que l'apetezca, però no tens la certesa que ha sigut això. A mi em tranquil·litza molt saber el perquè de les coses.
Clar, però és que el perquè serà mentida, perquè el perquè, com diuen a Sex Nova York, és que no li agrades.
Sí, exacte, però...
I tu sempre et buscaràs excuses de no és que no li agradi, és que no està preparat, és perquè va tenir un ex que el va deixar molt traumatitzat. I l'excusa te la posaràs igual i t'ho imaginaràs igual, perquè la persona tampoc serà honesta, perquè només amb dues cites no hi ha espai per l'honestedat. I, no, i tu realment no vols tampoc saber la veritat, tia. Tu no vols que el tio et digui no m'agrades per això i per això. Et destrossa, és que et mataria.
Ah, no, em
És que et mata. Jo prefereixo que desaparegui.
Em ratllaria moltíssim. I jo però em fa molta ràbia.
Sí, però és el que molta. Me maten. Abans d'acabar, ens recomanes una pel·lícula, un llibre i un restaurant?
Ai, que guai. Sí, pel·lícula... Tinc una que no la dic mai, sempre la recomano a gent. Una que es diu Beginners.
Vale.
The Beginners. És amb l'Iwan McGregor i una actriu francesa que a mi me'n recordo com es diu. Però és moníssima aquella pel·li. M'encanta. És super senzilleta, però és una pel·li que estaria en el meu top 5, I què m'has dit més? Restaurant? El Bar Alegria m'encanta.
És fantàstic.
M'encanta el Bar Alegria.
La millor cantonada de Barcelona.
M'encanta. M'encanta. Tenen buenos vinos, tapetes superbones, el lloc és moníssim. M'encanta el Bar Alegria. I què més hem dit?
Un llibre.
Un llibre.
El teu?
El meu. sí, el meu... Ara m'estic llegint el de la Milena Busquets.
Ah, i què tal?
Ensaió general.
Fa molt per tu, trobo, Milena Busquets.
M'agrada, sí.
I ensaió general...
Escriu d'una manera que m'agrada molt.
És que encaixa bastant amb com escrius tu.
M'agrada molt l'estil. I no l'havia llegit mai. Ella és molt guai, tinc una amiga molt fan i sempre em diu, jo soy fan d'ella.
A mi em passa igual.
D'ella com a persona.
O sigui, a mi els llibres ja m'agraden, però ella supera els llibres per 3.000 vegades.
Que guai.
O sigui, perquè té una personalitat, el meu somni és quedar amb ella, crec. O sigui, la trobo despampanant. És que escoltes un podcast d'ella i flipes.
Sí.
Doncs moltes gràcies, Gigi.
A tu, guapa.
Que vagi bé.